un cafè i 5 minuts més.
Ara fa 3 anys que entràvem en una pandèmia. Era una dimensió absolutament desconeguda que tindria unes conseqüències en aquell moment absolutament imprevisibles. Just abans de la pandèmia estàvem acostumats a viure d'una determinada manera, amb els nostres hàbits, amb la nostra preocupació més o menys evident per la qüestió econòmica, segurament molt més involucrats en el teixit associatiu, però 3 anys després, què en queda de tot allò? Què ens va ensenyar la pandèmia? Quan estàvem en plena pandèmia, tots dèiem que seríem una mica millors a la tornada. Això ha sigut així? Avui volem analitzar el comportament de la nostra societat, de nosaltres mateixos, amb el sociòleg de la Universitat de Girona, Jordi Feu. Jordi, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Molt bé, bon dia i bona hora.
Hi ha hagut un abans i un després en el comportament de la nostra societat de la pandèmia?
A veure, la pandèmia ha suposat un abans i un després en molts aspectes, no? Perquè jo crec que la gran majoria de nosaltres no ens entrava al cap ni ens podíem imaginar que el món s'aturés, pràcticament, el món s'aturés per un temps, que hi hagués un confinament com el que hi va haver i una restricció de les llibertats individuals com les que tots i totes vam experimentar, no? En aquest sentit, això marca un abans i un després. El que passa que, esclar, el que vam viure en aquell moment, i com que l'espècie humana tendim a tenir poca memòria històrica, amb una certa facilitat ho oblidem. És a dir, si ara ens tornessin a confinar o ens parlessin de confinament, ja hi portem un entrenament, però ja ens queda una miqueta lluny. La qual cosa no vol dir que no hi hagi conseqüències, que hi són, i jo penso que hi són molt importants.
És a dir, en aquell moment no érem conscients del que ens venia a sobre, no?
Jo crec que no. D'entrada, quan es parlava del confinament, la majoria de nosaltres teníem la idea d'un confinament relativament breu. Aleshores ja vam veure que allò es anava allargant una setmana, una altra. Això és la primera qüestió. L'altra, que malgrat que tots i totes sabem que som finits i que un dia o un altre ens morirem i que no ho controlem tot, jo crec que no ens ho acabem de creure. Aleshores, la pandèmia posava negre sobre blanc i damunt de la taula que érem finits, que ens podíem acabar, diríem, ja no era una qüestió d'edat, sinó que aquí hi havia altres elements, perquè doncs, va morir gent amb proporcions petites, però gent relativament jove, i l'altra qüestió, que no ho controlàvem tot com a espècie. Una cosa més que sabuda, però no del tot interioritzada i no sempre tinguda suficientment en compte. Aleshores, la pandèmia això ho posa amb tota la seva manifestació i virulència, sense complexos i sense matisos.
I com ens enfrontem nosaltres a aquest mirall que, a priori, segurament mai ens haguéssim plantejat? Perquè, com tu bé comentaves, no? Abans de la pandèmia ens pensàvem fins i tot que, bé, sabíem que eren finits, però ens consideràvem que estàvem potser una mica per sobre, no?, de determinades circumstàncies. Allò no, allò ens diu, ens agafa pel clatell i ens diu, ep, compte, perquè tu també pots ser una de les persones que malauradament hi va deixar la pell en aquell període.
Aquesta idea d'estar per sobre del bé i el mal és una qüestió, jo diria, lamentablement molt extensa, no? Però la pandèmia posava de manifest que això no era així. Aleshores, una reacció que sí que hem vist després de la pandèmia és que, clar, hem pres consciència d'aquesta finitud i d'aquesta provisionalitat i, si vols tu, precarietat de l'espècie. Aleshores, la pandèmia va suposar, i el confinament concretament, unes restriccions molt importants. No ens podem veure amb els amics, o no ens podem veure de la manera que ens vèiem abans, no podem viatjar, la gent que viatjava, ens hem de recloure. Aleshores, quan això es va tendir a normalitzar, hi va haver com una explosió de fer tot allò que no es havia pogut fer abans, perquè realment hi havia hagut un efecte de compressió molt important i tots i totes teníem necessitat de tornar a una certa normalitat. I jo crec que tota la gent que va poder ho va fer, això, no? El que passa que un cop vam viure aquesta explosió postpandèmia, hem tornat uns estàndards d'una certa normalitat i el que sí que veiem en alguns sectors, sobretot amb adolescents i joves, i ho veiem ara, després d'aquest període, que ja parlem d'un temps considerable, que unes repercussions psicològiques importants. La gent que està en centres educatius i nosaltres mateixos aquí a la universitat veiem uns comportaments, entre cometes, anòmals o particulars i que tenen molt a veure amb la salut mental de les persones. Una salut mental que, evidentment, no es resol d'un dia per un altre i que ara estem veient les conseqüències importants.
Parla'ns una mica d'aquests comportaments anòmals. Exactament a què et refereixes, Jordi?
Mira, d'entrada, i parlant del que jo he vist que en el meu espai més immediat de l'espai clàssic i la Facultat d'Educació, no? Un cert despistament per part dels estudiants, un cert despistament i una certa relaxació, una certa fragilitat a l'hora de construir relacions socials perdurables, Un, de vegades, tant se m'endona d'algunes qüestions, que no estic prou animat per fer aquest treball, per fer aquesta tasca, no estic prou concentrat, ostres, tinc uns problemes que no em permeten portar el dia a dia l'assignatura com l'hauria de portar, etc etc. Això no voldria generalitzar, no, perquè no és el cas, però sí que me n'adono que es manifesta d'una manera important com no es havia manifestat ni tan sols justament després de la pandèmia.
Per tant, són conseqüències de... També, si parlem amb moltes entitats, tenen un dèficit important de personal i tot plegat s'atribueix també a la pandèmia, Jordi, perquè molts coincideixen a dir que el temps que abans moltes persones invertien en participar d'activitats socials o en entitats socials, ara, després de la pandèmia, moltes persones diuen o justifiquen no participar en aquestes entitats perquè les seves prioritats han canviat i ara, per exemple, prioritzen més la família o prioritzen més fer altres coses. Això també, Jordi, creus que és fruit del que ens ha deixat la pandèmia o de vegades és una excusa?
Pot ser fruit de la pandèmia, A veure, vivim en una societat, no ho oblidem, bastant individualista i cada vegada més individualista i egoista. Per tant, els vents que bufen abans i després de pandèmia no són favorables a l'organització comunitària. De fet, quan parlem de comunitats, i jo sempre poso l'exemple de la comunitat educativa, sempre dic, a què us referiu exactament quan parleu de comunitat educativa? Perquè si és una suma d'individus, de mestres, d'alumnes i de famílies, això no és ben bé una comunitat. Una comunitat és un grup que relaciona amb sentit i que té un projecte. Per tant, abans ja de la pandèmia, els vents que bufen no són favorables. Ara bé, després de la pandèmia sí que hi ha hagut com una privatització dels interessos que tenim com a persones. Privatització en el sentit de dir, si jo durant la pandèmia no podia anar a córrer, no podia fer això, no podia viatjar, ara és allò que primer faig. I que, per tant, sí que podria ser una explicació, diríem, d'aquesta privatització de les relacions socials. I després una altra cosa, amb la gent d'una certa edat, sí que el que hem vist, que l'efecte de reclusió que va generar la pandèmia s'ha perllongat en el temps. I que, per tant, una part d'aquesta gent, no tota, perquè sí que hi ha una part que fa esforços per normalitzar la vida quotidiana i tornar a fer xarxa i relacions socials, li costa més sortir de casa seva. Per tant, acostumada en aquesta reclusió que van viure durant la pandèmia, una part d'aquesta gent li costa tornar a la vida ordinària i normalitzada.
Per tant, Jordi, ens hem tornat, com ho diríem, més privats de portes a tindre, però també ens hem tornat més egoistes?
Clar, a veure, això de l'egoisme, insisteixo, jo penso que ja és anterior a la pandèmia, perquè en una societat neoliberal com la que vivim, el lema està explicat del dret i del revés, espavila't tu i tu el primer. Per tant, aquest és el missatge que rebem per totes bandes. A nivell econòmic, a nivell social, a nivell informatiu també, etc etc. Ara, la pandèmia pot haver accentuat una mica això? Sí, però també estem veient, justament en aquests moments, que ja portem un temps després de la pandèmia i del confinament, dels grans esforços per part de col·lectius que tenien uns valors socials i comunitaris molt, molt afiançats, de tornar a restablir aquestes relacions. Però, esclar, això no es fa d'un dia per l'altre i, a més, costa, perquè les dinàmiques de les diferents persones que formaven part d'aquests col·lectius, cadascú està en moments vitals molt diferents. Aleshores, jo el que estic veient és que, amb gran esforç, hi ha una reconstitució d'una part d'aquest teixit associatiu, però amb gran esforç i segurament havem perdut una part de la gent amb la que comptaves anterior a la pandèmia.
Jordi, la gent gran han sigut els més resilients?
Han sigut els més resilients. A veure, la gent gran ha rebut molt. La gent, jo penso que els que han rebut més de tots, i fa, és una mica odioses aquestes comparacions, perquè cadascú se sap de lo seu, no? I el patiment és una cosa molt personal i molt, molt privada, diríem. Però així a grans trets, la gent que ha rebut més és la gent gran, els adolescents i sobretot els joves. No? La gent gran perquè de cop i volta espais i rutines que les tenien interioritzades per sortir de casa seva, aquestes es van tallar d'un dia per l'altre. I aquesta gent, tornar a la normalitat, com deia abans, no és ben fàcil, perquè el més còmode és quedar-te amb l'estat que ja estaves, a casa, protegit, mirant la televisió o fent el que bonament pot la gent. I, curiosament, la gent gran em comentava, i això més d'un, de dos i de tres, em deien, ostres, ens hem fet vells de cop i molt de pressa. Bueno, jo crec que la condició de vida tots suposa fer-nos grans i vells, envellir, oi? Però amb la gent gran això probablement es va notar més. I aleshores, en el grup de joves, que és una època adolescents i primera joventut, una època d'explosió, de fer un ús, volia dir desmesurat, però no, molta freqüència de l'espai exterior on les relacions interpersonals són importants, malgrat les noves tecnologies i el telèfon mòbil i les xarxes, etcètera, etcètera, però aquest ús públic de l'espai és una qüestió important, clar, això va quedar tallat. I amb unes conseqüències que, insisteixo, jo crec que amb una part de la joventut ho veiem, una part de la joventut. Aleshores, també potser caldria parlar en l'àmbit educatiu, tots els nens i nenes, nois i noies que estan en aquesta, no, l'escolarització obligatòria o postobligatòria, que estem veient algunes coses que ens desconcerten. I ens desconcerten, no sabem si és perquè hi va haver un buit important durant la pandèmia d'espai formatiu, que hi va ser, això ho sabem, perquè no es podien fer les classes de la mateixa manera i per internet ja sabem el que dona, això ja ho hem pogut comprovar. Aleshores, no sabem si és per això o per l'efecte d'aquest enclaustrament, que sens dubte té unes conseqüències psicològiques, jo vull pensar que són reparables, però que hi ha gent que ha llepat i ha llepat fort.
Jordi, ara de fet em va molt bé que diguis això, perquè la meva següent pregunta anava justament per aquí. Com recuperem aquests joves, no? Que han quedat doncs tocats d'alguna o altra manera com a conseqüència de l'aïllament viscut?
Clar, a veure, aquí hi ha una part de tota l'ajuda i el tractament de l'àmbit sanitari en el camp de la salut mental. Si una cosa ha tingut positiva la pandèmia entre els adolescents i joves és que ara, quan un diu que va al psicòleg o la psicòloga, ja no és perquè es troba en una situació inaguantable, insostenible, no? Sinó que li ha fallat algun dels pilars fonamentals i s'han de recuperar. Jo aquesta assistència de salut mental la trobo com imprescindible i bàsica i elemental, no? I després, tots els espais educatius, sigui l'escola infantil, primària, secundària o fins i tot la universitat, jo penso que hem incorporat, i qui no ho ha d'incorporar, que la nostra feina, a banda de produir coneixement i saber, sobre, sens dubte, jo sóc dels que reivindico que les escoles, els instituts i les universitats han de ser palaus de cultura, palaus de coneixement, sens dubte, tenim una altra tasca que potser no l'havíem vist o no l'havia vist tothom, que és la de cuidar-nos. I és molt important produir coneixement i saber, però tant o més important és també tenir cura de nosaltres mateixos. I, per tant, a la universitat no hauria de ser estrany que, a banda de fer sociologia o matemàtica o física o química, que en aquestes classes el professor i la professora incorpori alguns elements i algunes dinàmiques que evidenciïn aquest tenir cura del grup classe.
Jordi Feu, sociòleg de la Universitat de Girona, ha estat un plaer tenir-te els 5 minuts més. Gràcies per aquesta masterclass que ens has fet sobre com estem socialment i sobretot cap on anem, no? Perquè ara per ara, amb el que tenim sobre la taula, amb el que ens has plantejat, el futur gaire esperançador no és, no? Tenim molta feina a fer si realment volem construir una societat com seria desitjable, no?
Tenim feina a fer, però el gros és que la podem fer, perquè jo sempre dic, si en pandèmia el món es va aturar, que jo crec que això no s'ho pensava pràcticament ningú, això vol dir l'espècie humana el que som capaços de fer, El que passa que ho hem de fer i ens hi hem de posar. I ara tenim un repte aquí molt important, que és tot el del canvi climàtic, oi? A veure si com a espècie serem capaços de fer.
Gràcies, Jordi. Una abraçada. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Un plaer.